COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'episodi de pluges que afecta gran part de Catalunya des d'ahir ha descarregat la passada nit i aquest matí a les comarques de Lleida i sobretot a les Terres de l'Ebre. 7 pobles del Segrià i la Noguera s'han quedat sense llum després que un llamp partís el cablejat d'una línia de mitjana tensió a la zona de Torre-sona. Per sort, en 6 de les localitats el servei s'ha restaurat en menys de mitja hora. El component elèctric d'aquesta tempesta important s'està notant també a la província de Barcelona i a la ciutat de Barcelona amb diverses descàrregues elèctriques que han caigut al Collserola i principalment al mar, obligant també a suspendre aquest matí les proves de la Copa Amèrica. Bona tarda, sóc Carlos Losada i fins ara els bombers de la Generalitat han atès 30 avisos d'emergència, 13 dels quals a Tarragona a causa de les fortes pluges, com deia d'aquest matí. El temporal ha provocat danys a l'interior de Lleida i també de Tarragona. Està inundada a les dades la carretera de Castelldans al Cògol, a la comarca de les Garrigues. I aquest matí han caigut 46 litres per metre quadrat a la Granadella i 37 a Ascó, aquesta última a la província de Tarragona. Protecció Civil manté activat fins aquesta nit el pla inuncat en previsió de forts aiguats durant tot aquest dimecres. El temporal ha obligat també al tancament de platges amb la bandera vermella, a excepció de la Costa Brava, Nando Fandiño.
Un dia sense bany a tot el litoral català de Tarragona i Barcelona. La tempesta que ha entrat per Ponent s'ha estès fins al litoral. La directora de Protecció Civil, Imma Soler, informa a COPE Catalunya que la bandera vermella prohibeix el bany a excepció de la Costa Brava.
Doncs hi ha hagut aquestes tempestes, sobretot en la zona aquesta del litoral, eh? Llavors, doncs el servei de vigilància de platges, quan veuen aquestes situacions que poden ser perilloses, evidentment per l'activitat del bany, doncs el que fan és posar aquesta indicació perquè tothom sàpiga, conegui com es troben aquests punts i que la gent doncs eviti avui aquesta activitat del bany que per la meteorologia doncs no és segura.
Aquesta tarda, el risc de tempestes fortes es concentra a les comarques del centre de Catalunya, de l'interior de Barcelona i de Girona. Des de Protecció Civil es demana prudència i evitar els desplaçaments no necessaris. Imma Soler.
Que tenim aquests avisos que pot ser que hi hagin localment precipitacions intenses, que poden caure més de 20 litres en 30 minuts, això fa que caigui molta aigua de cop, i és el que avui hem d'anar vigilant. Aquestes precipitacions sembla que de cara al vespre nit doncs van afluixant, ja aniran quedant més localitzades cap a la zona del litoral central, i cap a demà sembla que ja la situació meteorològica anirà millorant.
Aquestes noves pluges milloren la capacitat dels embassaments d'aquesta zona. Així, el de Susqueda té el 34% de la seva capacitat i el de Foix a l'Alt Penedès es situa en un 58%.
I com està el temps de cara a les pròximes hores? Doncs el dimecres, aquest dimecres, ha començat amb pluges acompanyades de tempesta que han arribat des de les comarques de Ponent i han avançat cap a la resta de Catalunya. Fins a les 11 d'aquest matí s'han acumulat, per exemple, 46 litres per metre quadrat a la Granadella, 37 a Ascó, 36 a Nules, 35 a Maials i 33 al Pantà de Siurana, 29 també a la ciutat de Tarragona. El mapa d'ahir la nit, per exemple, a última hora marcava risc de pluges torrencials, sobretot cap a les comarques de l'Ebre, però de moment els xàfecs més intensos circulen sobre el mar. Tot i això, es mantenen els avisos a bona part de Catalunya per aquestes pluges acompanyades de tempestes al llarg de tota aquesta tarda. Pluges amb certa intensitat, això vol dir problemes, molts problemes a algunes carreteres de la província de Tarragona i també de la de Barcelona. Sapiguem com està la situació a les d'ara. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La C66 està tallada a Girona en sentit Banyoles per un accident en aquest tram i desviaments senyalitzats. A l'autopista P7 hi ha 4 quilòmetres de retenció a Sant Celoni en sentit Girona per un accident que talla un carril. A l'AP7 també hi ha un carril tallat a Sant Cugat en sentit Tarragona per un altre accident i això provoca 4 quilòmetres de retenció. A la C58 hi ha intensitat al llarg de 2 quilòmetres a Ripollet en sentit nord des de Montcada i Reixac. A la ronda litoral de Barcelona, la B10, hi ha retencions de Guipúscoa a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca al Port en sentit Besòs. I a la ronda de la B20 hi ha retencions de Via Júlia a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i de Collserola a la Vall d'Hebron en sentit Besòs per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El turisme de creuers continua en el punt de mira de la Generalitat i també de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest matí la Generalitat ha confirmat que estudiarà la possibilitat que Barcelona encareixi encara més la taxa turística als creuers de curta durada. És una de les iniciatives que han consensuat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant la reunió que han mantingut el seu de l'Ajuntament barceloní. En concret, Jaume Collboni ha proposat a Salvador Illa que l'Ajuntament pugui gravar els creuers que estan menys de 12 hores al port de la capital catalana. Juan Carlos Moslares, explica'ns.
Collboni ha traslladat la seva intenció i la del president Illa d'augmentar la fiscalitat en els creuers de curta durada al port de Barcelona, és a dir, a tots aquells creuers que estiguin menys de 12 hores, per tal de modular, ha dit, la presència dels visitants.
T'he demanat una cosa concreta al president de la Generalitat, que m'ha acceptat, que és la necessitat d'augmentar significativament la fiscalitat turística sobre els creuers d'escala, és a dir, aquells que estan menys de 12 hores al port de Barcelona, que són els que fan un ús més intensiu de l'espai públic a la ciutat i que necessiten de més recursos públics també per, diguem-ne, modular la presència d'aquests visitants a la nostra ciutat.
A més, ha declarat la seva intenció d'eliminar el màxim de 4 euros actuals per al consistori a través de la llei d'acompanyament i fer un increment substancial. També ha volgut traslladar la seva intenció d'ampliar la fiscalitat turística a nivell de conjunt global, per tal de fer, ha dit, polítiques públiques amb un càrrec i finançament que vagi directament de l'impost turístic.
S'adreça a la compensació i a l'ús de serveis públics per part dels visitants, cada vegada més, i nosaltres diem que també ha de servir com a font de finançament per polítiques públiques que els ajuntaments hem de desenvolupar. Com...
Per altra banda, el conseller Dalmau ha comentat que en el període d'elaboració de pressupostos han vist la necessitat d'incloure l'ampliació de la fiscalitat turística com a tema prioritari i de debatre també amb la resta de partits.
La Catalunya contemplarà en el marc dels projectes de pressupostos de la Generalitat doncs, la incorporació d'aquest compromís d'augmentar la fiscalitat turística, especialment en l'àmbit dels creuers de curta durada, i serà fruit del debat que farem amb els diferents grups parlamentaris que, com saben, doncs, mantenim un diàleg fluid per poder aprovar aquests pressupostos.
Segons les dades de l'Ajuntament, indiquen que 1,6 milions de passatgers de curta estada passen per la ciutat de Barcelona amb una perspectiva de creixement que no és assumible, ha dit Collboni, i ha recalcat també la necessitat d'ampliar i fer polítiques públiques.
Hi ha coses que no varien a Catalunya ni amb el canvi de color de govern, i una d'elles és l'obsessió que tenen els uns i els altres per protegir el català en detriment, això sí, del castellà. En tot just un mes, el PSC ja ha fet més pel català que els seus predecessors independentistes. A les últimes hores, per exemple, el govern d'Illa ha signat un conveni amb el govern central que permetrà que el butlletí oficial de l'Estat, el BOE, es tradueixi al català. I jo em pregunto, qui consulta el BOE? Compensa pagar aquesta traducció? Jo diria que, evidentment, no. A tot això cal afegir que el Departament de Política Lingüística ha fet un informe en el que s'aposta per potenciar l'ús del català en els àmbits educatiu, laboral i institucional. I la nova consellera, Esther Niubó, ha posat la cirereta a tot això, apuntant que cal protegir i defensar el català. I el castellà, consellera, que també és llengua pròpia de Catalunya, que no s'ha de defensar i protegir. Yolanda Canales ha seguit aquest matí la pista a aquestes primeres mesures per potenciar el monolingüisme en català.
Són mesures que van en la línia de les que ja han impulsat anteriors governs separatistes i que han aconseguit l'efecte contrari del que es pretenia. I així, de fet, ho reflecteix algunes de les dades que ha recollit el conseller de Política Lingüística per fer el seu informe. Per exemple, entre el professorat, un 67% segueix escrupolosament la immersió lingüística, això a primària, i aquest percentatge baixa el 50% a quart d'ESO. La resta de professors utilitza el castellà en major o menor mesura, però és que en el cas de l'alumnat, en activitats grupals, pareu atenció a aquesta dada. El 2006, un 68% parlava en català. Ara ho fa només un 22%. Estem parlant també d'alumnes de quart d'ESO. I les dades són de la Generalitat. En tot cas, el govern s'ha marcat com a objectiu incrementar l'ús social del català a àmbits com l'educatiu, el laboral, el sanitari o el comercial, en l'etiquetatge o la retolació, per exemple. Però atenció també al que diu l'informe. Demanen als castellanoparlants que deixin el seu còmode monolingüisme i que mostrin solidaritat. Per la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, això és supremacista.
Esto es supremacismo puro y duro. O sea, nos está diciendo que los castellanoparlantes somos culpables de ser hablantes de una lengua de Estado, hegemónica, que tiene todas las de ganar, y que somos monolingües, y que, por favor, que por solidaridad renunciemos a nuestra lengua.
Per Losada, l'informe el podia haver fet perfectament algun conseller d'Esquerra o un membre de Plataforma per la Llengua. I l'objectiu està clar, forçar l'ús d'una llengua.
El mismo reconoce en los datos que aporta que la situación catalana es buena. Lo que pasa que lo que les preocupa es que el catalán no sea de uso mayoritario por los catalanes y que haya pues franjas de edad o determinados ámbitos donde pues el catalán pues se use menos que el castellano, ¿no? Por tanto, aquí hablamos siempre de lo mismo, de que se intenta forzar el uso de una lengua.
I això s'ha d'afegir que el Butlletí Oficial de l'Estat ha recollit aquesta setmana el conveni entre el Ministeri de Presidència i la Generalitat perquè es tradueixin al català lleis orgàniques, reials decrets, directives europees o les disposicions al català. Per això l'Estat pagarà 273.000 euros. Només hi haurà, això sí, versió online.
Molt bé, doncs aquí queden aquestes primeres mesures del govern de la Generalitat doncs per potenciar encara més el català, aquest monolingüisme només en un sol idioma, el català en detriment, com no, del castellà. Mengem pitjor o millor? En una era de màxima informació, també alimentària, i de la millora que i com mengem, el preu dels aliments i les condicions de treball diari està provocant una paradoxa. Augmenta el menjar processat i perd el menjar casolà, és a dir, el fet a la cuina de casa. A Catalunya es van consumir l'any passat 630 quilos o litres de menjar i beguda per persona, que van costar un total de 2.000 euros per càpita i només el 37% de la cistella de la compra eren productes frescos. La resta, aliments elaborats. Els plats processats, com conserves, congelats, sopes, cremes, pizzas, preparats de pasta o truites refrigerades, van guanyant poc a poc pes davant de la dieta mediterrània, la nostra. La compra de plats va pujar l'any passat un 1,5% a Catalunya. La mitjana és de 21 quilos de menjar processat a l'any per persona. S'està perdent el fet de cuinar a casa? Preferim per comoditat, per economia o perquè ens agraden més els plats ja preparats? Arrere en Cope Catalunya i Andorra, l'Alba Coll, que és membre de la Fundació Alícia de Menjar Saludable, ha llançat una advertència. Si no cuinem, no es controla el que mengem. És així, Mar Puerto.
Sí, i és que amb el retorn a la feina tornem a horaris complicats de menjar fora de casa, sobretot a les ciutats, i l'alternativa de comprar plats processats augmenta. Ens estalvia cuinar a casa i portar-se'l a la feina és més econòmic que no pas anar al restaurant. Tots els supermercats ofereixen a un preu que oscil·la entre els 3 i els 6 euros plats de pasta, truites, pizzas, carn o fins i tot paelles i estos per consumir. Alba Coy, Herrera en Cope, assenyala aquest canvi d'hàbits.
Ens pensem que tenim menys temps. 5 minuts abans de l'àpat doncs, anem a comprar i veiem doncs, no, això, quin processat o quin menjar preparat consumim. Per tant, ens estem allunyant molt, no, aquells hàbits antigament que teníem de gestionar millor la nostra alimentació i això té unes conseqüències, evidentment. Aquests menjars ràpids, aquests productes processats que s'ha vist que cada vegada consumim més, clar, tenen unes conseqüències per a la nostra salut, no?
De fet, cuinem a trobades familiars i d'amics, però ens costa molt més cuinar en el nostre dia a dia. Abusar de la cuina processada significa una falta de control del que mengem i té conseqüències per la nostra salut.
Tenen molts sucres, tenen additius, tenen greixos de mala qualitat, tenen sal. I què s'ha vist? Doncs que menjar més processats ens condueix a doncs, tenir més problemes de salut.
Clar.
Sobretot malaltia cardiovascular, diabetis, obesitat, hipertensió, no? I inclús depressió, s'ha vist.
D'aquesta manera, la solució seria mantenir i recuperar el fet de cuinar. L'Alba diu que hi ha coses fàcils de fer que s'estan perdent.
Una truita l'hauríem de saber fer tots, no? Un gazpacho o una crema també, evidentment, ens facilitarà un dia que tinguem poc temps, però ja no... Aquest ultraprocessat o aquest processat, que n'hi ha de bons, ja no ens facilita un dia que no tinguem temps. Ara ja ho hem agafat una mica com a costum.
Com a costum,
cada dia, no?, consumim aquests productes. Llavors, és això el que suposa un problema.
I a part del menjar a la feina, a casa, a adults i joves que viuen sols, gent gran jubilada, parelles sense fills o amb fills adolescents i famílies monoparentals són majoritàriament el perfil dels consumidors de menjar processat.
Gràcies, Mar. Doncs anem al carrer, aviam què diu la gent. A les portes d'un supermercat, per explicar el per què comprem aquest tipus de menjar processat, hi ha el Sergi Torres. Sergi, bona tarda i explica'ns una mica on te trobes, aviam.
Bona tarda, Carles. Així és. Som a la sortida d'un supermercat al centre de la ciutat de Lleida. Aquí es ven de tot, és a dir, es ven producte fresc, es ven doncs, el producte envasat i també els plats processats, que també ha entrat dins de l'oferta dels grans supermercats. Tenim aquí a la sortida a una persona jove. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Quants anys tens?
21.
Tu, Pesar, utilitzes o no menjar processat o compres productes...
Sí. De fet, he comprat uns pinxos de pollastre que, bé, tot i no ser un processat tal com, jo què sé,
bolleria, coses així. Bueno, sí que ja és el tall del pollastre processat, adobat ja per la mateixa empresa, així que suposo que sí.
Sí, sí, som testimonis que t'acabes de comprar doncs, aquests sí, sí, pinxos. Per què ho fas?
Bueno, aquest cop és per enllestir una mica més el que m'anava a fer per dinar i anar per pressa, perquè m'anava a comprar les petxugues, però després he pensat que si em volia ja les compraria més endavant i que no, ara no volia congelar i tot això, que anàvem una mica de pressa. Tot pel ritme. Pel
sí,
ritme.
És a dir, parles del ritme, també parles d'una relativa comoditat.
Sí, exacte. Benestància, suposo.
Sí, és a dir, perquè ara arribes a casa, ho poses al microones i ja tens el dinar fet.
Sí, en aquest cas, fa els pinxos, ja sé el gust que tenen, estan adobats, a la paella, volta i volta i cap a dins. Si hagués de fer la petxuga, adobar-ho jo, ja seria tallau, que tampoc hi ha una petxuga, però és una altra cosa.
És més temps.
Bueno, no sol per... Sí, a part del temps, sí, bueno, el paquet, el conservar els aliments que no gastaràs, això sé que el que hagi comprat ho gasto avui, ja està.
Entre les persones de la teva generació, tens 21 anys, m'acabes de dir, cada cop hi ha més seguidors, no?, de comprar aquest tipus de menjar.
Suposo que sí, i no sol ara que... Ara nosaltres parlem de la carn, però bueno, de cara, jo què sé, com el que dèiem abans, bolleria, coses així, menjar per emportar, i bueno, la gent que demana a casa busca portar el menjar fet. Bueno, moltes coses. No és el mateix que en el restaurant, vamos.
I creus que això és saludable o no és saludable?
Fins a quin punt? Depèn de l'excés, no? Depèn, suposo. Depèn del grau en què es demani. Tot està bé, jo, però bueno. Jo suposo que abusar de, o sol menjar coses processades no és bo pel cos. Jo prefereixo menjar com més natural, millor.
Perquè tu habitualment per la feina pots...
Fai bocadillo.
Te fas entrepans.
Bocadillo.
Val. T'ho deixo de posar-te a la cuina i de fer un primer i un segon plat, no?
S'ha d'anar pressa. A més, no, a la cuina no... Vull dir, no, a la feina que treballo no... No tinc temps per menjar de cullera i bocadillo cap a dalt. L'hora que sigui no... parar-me no més a compte, va. I per això.
Un altre tema, també s'ha dit que igual se compra aquest menjar processat per economia, perquè al final, no. Tu creus que no, que en aquest cas és més car?
No ho crec, jo crec que sí, al final ho compensaran per alguna altra banda i el preu serà el mateix. De fet, potser, bueno, com més a prop millor i més barat més bé de preu, saps el que hi ha.
I te planteges de cara al futur limitar doncs, aquest menjar processat o no? No havies pensat?
Limitar el meu consum?
Sí.
Bueno, suposo sí, exacte, i que em deixarà de peteixer també, suposo. D'alguna manera, ara, perquè estic amb lo dels bocates i penso a saco que compro molts embotits, que no és lo mateix, però... Bueno, sí, suposo que anirà baixant. Jo quan estic a casa, tinc la meva jornada més despejada. Bueno, a mi m'agrada més cuinar i, bueno, suposo que intento agafar sempre el producte natural. Molt bé. Almenys processant millor.
Molt bé, gràcies. Max, no et dius?
Sí, Max.
Molt bé, gràcies, Max, i bona tarda.
Bona tarda, un plaer.
Gràcies. Doncs aquest és el testimoni d'un jove de 21 anys que acaba de comprar, doncs, en aquest cas, menjar processat. A la seva bossa ho veiem, d'un gran supermercat del centre de Lleida. Una situació molt més habitual del que sembla, no? Fins i tot ja a tots els grans supermercats hi ha aquesta oferta. Una oferta que és molt àmplia i que també s'està imposant dins del mercat i que preocupa també, en aquest cas, els experts amb nutrició.
Gràcies, Sergi, des d'aquest punt de la ciutat de Lleida i des d'aquí, doncs, la recomanació que fem a tothom sempre que es pugui. Sempre, sempre val la pena menjar fet a casa, que no pas el processat. Però, bueno, això ja depèn de cadascú i de les necessitats i les obligacions que té cada persona. Nosaltres hem de fer una pausa per publicitat i després parlaré d'un clàssic de sempre aquesta època de l'any. Estem a les portes d'un inici del curs escolar i un any més les llars d'infants privades ofereixen places per la xarxa pública després que moltes famílies no han pogut accedir a una plaça d'això, de la xarxa pública de llars d'infants. D'aquí dos minuts t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Tim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto? Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vez que me robaste.
El sábado a las 7:45 de la tarde... En 13.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com cada any, les llars d'infants privades ofereixen places per a la xarxa pública després que moltes famílies no han pogut accedir a una plaça d'aquest servei, el servei públic. La patronal de les llars privades situen un 44% de les places que han quedat buides i que posen a disposició de les administracions amb més col·laboració, això sí, público-privada. És així, Aguilé Desma.
Com bé dius, Carlos, una enquesta de l'Associació Catalana de Llars mostra que el 44% de les places de les llars d'infants privades han quedat buides per al començament d'aquest nou curs. Aquestes dades contrasten amb l'alta demanda i la manca de places a les escoles bressol públiques. La portaveu de l'Associació de Llars, Mireia Català, considera aquesta situació una incongruència i demana una major col·laboració entre el sector públic i privat per solucionar-ho.
Nosaltres, des de les llars d'infants privades, vam fer una enquesta i vam veure que teníem un 40% de places buides. Per tant, que estem veient un gran nombre d'infants que s'han quedat sense escola bressol i, en canvi, un gran volum de places lliures a l'escola privada. Això és una incongruència. No podem permetre que hi hagi nens que no puguin tenir accés a les escoles en aquesta primera etapa tan important, que és la del 0 a 3.
L'associació també critica la diferència entre la gratuïtat de l'infantil 2 a la pública i la subvenció de només 800 euros a la privada, fet que consideren que ha provocat una davallada d'inscripcions. De fet, Català exemplifica que en municipis amb menys densitat de població, moltes llars es veuen abocades al tancament.
Sí, és clar, penseu que una llar d'infants privada amb un 40% de places buides és inviable. Nosaltres tenim molt personal treballant a les nostres llars, tenim moltes dones treballant a les nostres llars i, evidentment, necessitem mínim un 70 o un 80% de les nostres places plenes. Si no, la viabilitat és impossible. De fet, ja sabem de llars que han hagut de tancar.
Davant la situació, l'Associació de Llars demana al nou govern que abordi aquesta problemàtica amb urgència.
I t'explico ara que ja s'ha interromput la comercialització d'unes lentilles fabricades per l'empresa Alcon perquè podrien provocar irritació o visió borrosa. El Ministeri de Sanitat aconsella deixar d'utilitzar-les i posar-se en contacte amb l'òptica on les has comprat. Nando Fandinho, de quins models de lentilles parlem i què diuen els òptics?
Parlem de prop de 200 lots de les lentilles amb el nom Dailies Total 1 i Total 30, d'ús diari mensual, les quals podrien provocar irritació, envermelliment i visió borrosa, segons ha avisat l'Associació Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. El seu fabricant és Alcon Healthcare, filial a Espanya de la multinacional estadounidenca Alcon Laboratories. De fet, ha estat la mateixa filial la que ha notificat a l'Associació Espanyola de Medicaments que s'havia d'aturar la venda de les lentilles després de descobrir que alguns lots no compleixen amb els estàndards de qualitat i rendiment. El president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, Joaquim Grau, ha explicat a COPE Catalunya i Andorra les possibles raons per les quals es podria haver donat aquest defecte en les lentilles.
Estem parlant de dècimes de mil·límetre. Possiblement per la mateixa forma geomètrica que hi ha de fabricació no sigui ben bé igual, és a dir, que el radi de curvatura o el diàmetre de lent tingui dècimes de mil·límetre que no són les que tindrien que tenir, llavors això ja fa que en el comportament en l'ull humà sigui una miqueta diferent i provoqui tot això que estem dient.
L'Associació Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha sol·licitat a les òptiques que hagin venut aquestes lentilles que contactin amb els clients per avisar-los del problema. Se'ls demana que tornin les unitats defectades per tal que puguin rebre unes altres no defectuoses o que els hi tornin els diners. L'associació vinculada al Ministeri de Sanitat ha demanat també que no es subestimin els possibles efectes secundaris que poden sorgir si es fan servir les lentilles defectuoses. Assenyalen que, tot i que els símptomes d'irritació, envermelliment i visió borrosa acostumen a ser temporals i irreversibles, si persisteixen després d'uns dies d'haver-se tret les lentilles, es podria requerir d'assistència mèdica.
I en plena era digital, on les relacions i l'oci giren al voltant de les pantalles, sorprèn el renaixement d'entreteniments tradicionals com el ganxet, el brodat o també la ceràmica. L'interès per aquesta mena d'activitats manuals no deixa de créixer a més. La psicologia ho té molt clar. Tothom ha de tenir un hobby per poder desconnectar, trencar amb la rutina, aparcar l'estrès o fer també noves amistats. Avui, arrere, en Cope Catalunya i Andorra, hem escoltat a la Montse Pina, que ha recuperat l'afició per al ganxet. L'ha escoltada la Yolanda Canales.
La Montse Pina era professora de batxillerat, ara està jubilada, i durant molt temps va formar part de la direcció d'una escola. Va estar molt vinculada amb temes tecnològics. Després de deixar la feina, va decidir fer activitats completament diferents. Primer es va apuntar a anglès i un dia a casa va dir que tenia ganes de fer ganxet. I mai abans, diu, havia fet treballs manuals.
Vaig dir a casa i les meves filles per Nadal em van regalar dos capdells de llana, unes agulles, que jo no sabia ni el que era, i llavors em vaig a un vale per apuntar-me a Punto Pelota, allà a Gràcia,
sí,
a fer una classe. Llavors vaig trucar a la, bueno, a la noia, a la Juli, i llavors em va ensenyar primer a fer mitja. Però jo tenia allò del ganxet, i llavors aquest estiu, abans de vacances, i vaig dir, jo quiero hacer media, ahí ganchillo, i em va dir, vale, pues te enseño. Pues pim, 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 i estic enganxadíssima.
No només enganxa i relaxa, diu la Montse, sinó que a més té la sensació de que està fent alguna cosa productiva amb la seva activitat.
M'encanta, m'entretén moltíssim, però és que, a més, m'agrada la sensació de fer alguna cosa, de que surt alguna cosa, de que surt alguna cosa. M'he fet un xal, m'he fet... Però això des del març.
O sigui, que fabriques peces, allò de...
Sí.
La Montse diu que no li va costar gens ni mica fer ganxet i deixa clar que no és només cosa de gent gran. És més, s'ha trobat joves, gent jove, al taller on ella va fer classes.
I el que comentaves de les coses tecnològiques... Hi ha molta gent jove. L'altre dia vaig coincidir a la classe perquè abans cada setmana vaig a fer una classe amb ella,
sí,
i de dues hores, que em passen volant. I l'altre dia vaig coincidir, jo vaig arribar abans i hi havia una nena de 14 anys. Vull dir que estava allà fent ganxet. Vull dir que, bueno, que això enganxa i que hi ha gent jove també. Vull dir que no som només...
Els cercadors i les eines de visibilització online recullen que les activitats relacionades amb el ganxet, el patchwork, la costura, el punt de creu i la ceràmica, per aquest ordre, són les que més es busquen a Espanya, activitats relacionades amb les manualitats. A nivell internacional estaria l'origami o la fusteria, per exemple.
I ara ens escolta Juli, que gestiona el Punto Pelota, que és una botiga de barri on s'entrecreuen la creativitat i també l'amistat a l'hora de, bueno, de donar forma i contingut al que són al renéixer d'aquests hobbies tradicionals de tota la vida. Juli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando hoy de cómo poco a poco pues se van recuperando estos, lo que se llama hobbies de siempre, ¿no? Talleres, en algunos casos, de cerámica, ganchillo, macramé. En todo caso, vuestro Punto Pelota, ¿en qué estáis especializados, básicamente?
Aquí hacemos mayoritariamente, digamos, punto, ganchillo y bordado, bajo todas sus formas. Y pues sí es algo que hemos, bueno, que yo misma aprendí de pequeña con mi abuela y que retomé hace algunos años, habrá unos 10 años ahora. Y yo creo que como muchas personas durante la pandemia, pues es algo que con el cual yo reconecté hasta llegar a la necesidad de abrir un espacio para juntar también un poco esta comunidad y compartir esto con otras personas, ¿no?
¿Has notado en los últimos años que ha habido un incremento de personas que se han interesado por participar en estos cursos que hacéis aquí?
A ver, yo creo que es algo que no es realmente una moda, ¿no? O sea, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que se ha mediatizado y se ha visibilizado muchísimo más en los últimos años porque ha llegado una nueva generación que se ha hecho de estas técnicas como un medio de expresión personal y ha empezado como a compartir todos los conocimientos de misma manera que antaño las abuelas o las tías o las madres lo estaban transmitiendo, ¿no?, de generación en generación. Pero es que ahora las jóvenes más bien ven en internet, en YouTube, en TikTok, porque se comparte muchísimos conocimientos y técnicas. Y entonces, claro, esto llega hasta cierto punto, ¿no? Entonces, pues empiezas mirando videos en YouTube y luego quieres llegar a más porque son técnicas que son infinitas, o sea, puedes seguir aprendiendo toda tu vida, ¿no? Entonces creo que es algo también. Y el aspecto comunitario también, que es muy importante, ¿no? Porque si bien tenemos esa imagen de las yayas, ¿no?, en los pueblos juntándose para bordar o hacer bolillo, ahora es algo que no es tan natural. Claro. Entonces vienen a buscar esto en lugares dedicados.
Claro, y además es un momento de, podríamos decir, de desconexión, de dejar atrás el estrés, la rutina del día a día, y bueno, y estar un buen rato entretenido, porque ¿cuánto tiempo duran estas actividades que hacéis habitualmente? ¿Es cada día, un par de veces a la semana? ¿Qué horario tiene?
A ver, yo en lo particular doy clases individuales, entonces pues la gente puede escoger entre una hora o dos horas, pero luego hago talleres monográficos también que pueden durar hasta 4 horas, pero yo por lo general las alumnas que vienen regresan, digamos, muy regularmente, entonces puede ser una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al mes, pero luego se juntan aquí, por ejemplo, tengo un grupo de bordadoras que viene una vez al mes, y pues bueno, es como, pues luego ellas van y se crean su propia comunidad, ¿no?, lo cual es muy bonito.
Las chicas que vienen a estas clases, ¿te explican el motivo del por qué dan este paso?
A ver, sí, hay dos tipologías, ¿no?, de lo que yo más o menos he identificado en estos años que tengo de la tienda. Están las mujeres de una generación, más antigua, digamos, que lo aprendieron de pequeñas, un poco a la fuerza, ¿no?, en la escuela muchas veces. Y muchas que han tenido como un rechazo porque era como una obligación muy ligada al género, ¿no? Bien. Y entonces muchas, como lo tenían que hacer a la obligación, tienen un rechazo, y ahora que llegan a la hora de prejubilarse o de jubilarse, dicen, bueno, esto en realidad es algo que yo sabía hacer, y ahora veo un poco las y el interés, ¿no? Porque es una práctica que finalmente a nivel de salud mental va súper bien, porque hace trabajar el cerebro, pero también los músculos, porque no se sabe, pero se utilizan más de 25 músculos cuando tejemos. Claro. Y a nivel también del cerebro, porque finalmente todo lo que es ganchillo, punto y así, involucra conocimientos de ingeniería incluso, ¿no?
Claro.
Entonces, tengo esta tipología, y luego las nuevas generaciones, digamos más jóvenes, pues que quieren empezar temprano porque ven videos en YouTube, pero como te decía antes, pues llega un momento en que les faltan puntos, ¿no?
Claro. Muy bien. ¿Y el perfil, básicamente, qué edad tienen las chicas? Porque son todos chicas y chicas, ¿no?, las que participan en estos talleres.
No, bueno, también tengo chicos, mucho menos.
Y,
a ver, mucho menos, pero tengo chicos, de hecho, niños que se interesan muchísimo por esto. Y la edad, como te digo, tengo como varias tipologías. Desde adolescentes hasta mujeres de 50, 60 años que vienen como a
recuperar lo que habían aprendido a la fuerza cuando eran más pequeñas, ¿no, Juli?
Exacto, o que que les gusta que le guíen, por ejemplo, claro, porque han tejido toda su vida, pero la parte como del cálculo, del patronaje y así, entonces como que vienen a pasar, digamos, al nivel superior, ¿no?
Muy bien, Juli, muchísimas gracias por atendernos, no hay tiempo para más, solo para agradecerte que los hayas atendido y explicado, pues bueno, pues estas actividades que hacéis en vuestra tienda, Punto Pelota, para, bueno, recuperar un poco estos hobbies de antaño, que además tienen también unas buenas recomendaciones para nuestra salud mental, sobre todo. Juli, gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás...
Doncs parlant de ganxet, de macramé, de brodats, hem enfocat ja en filar la recta final del migdia Cope Catalunya i Andorra, com sempre, amb la companyia del Joan Batllori. Amb ell parlarem d'esports, perquè els companys d'esports arribaran tota l'actualitat d'aquest matí a les 3 i 5 minuts. Benvingut, Joan.
Hola, Carlos, què tal?
Avui també nom propi d'aquests esports. Lamentablement, el xaval Fermín, amb el bé que juga, i s'ha lesionat, eh?
Sí, s'ha lesionat. S'ha de dir que no és greu. Té una lesió muscular al recte anterior de la cuixa esquerra. Estarà, segons el comunicat del club, 3 setmanes de baixa. Però s'ha lesionat Fermín, que podem dir que es veia venir, perquè aquest estiu ha encadenat Eurocopa, Jocs Olímpics, només ha fet una setmana de vacances, s'ha posat ja les ordres de Hansi Flick, l'havien convocat amb la selecció Sots-21 i entrenant-se amb la selecció Sots-21 ha arribat aquesta petita lesió. Ho comentarem. La selecció espanyola absoluta, que viatja cap a Belgrat per jugar demà partit contra Sèrbia, és partit de la primera jornada de la Nations League. La selecció espanyola, que és l'actual campiona d'aquesta competició, també és l'actual campiona d'Europa. Avui ens aturarem en la figura de Hansi Flick, la gran sensació al Barça en aquest inici de temporada. Ho comentarem amb el periodista alemany Miguel Gutiérrez, que en el seu dia ja ens va passar informes del tècnic alemany quan sonava fort pel Barça. L'espanyol sentirem a Irving Cardona, una de les cares noves de l'equip, i també Sara Monforte, l'entrenadora de l'equip femení, que aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina. L'espanyol torna a primera i obre la jornada divendres rebent el Real Madrid. I també escoltarem a Marc Soler, el ciclista català, gran protagonista de la Vuelta Ciclista a Espanya a les últimes hores, amb la seva gran victòria ahir a l'etapa reina de la cursa, als Lagos de Covadonga. Ja està en marxa l'etapa d'avui. Abans que comencés l'etapa, el Quique Iglesias ha pogut parlar un parell de minuts amb el Marc Soler. Derrota de Paula Badosa en quarts de final de l'Open USA i a la Copa Amèrica de Vela, avui jornada suspesa pel mal temps.
Molt bé, menú completíssim, esports com a partir de les 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí, però no deixeu la sintonia de Cadena Cope Catalunya i Andorra. D'aquí molts pocs segons, com sempre, Jorge Bustos i Pilar Cisneros et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.